Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot.
Ràdio Principat. Cerdanya, 104.4. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola i benvinguts a aquesta nova edició de la taula de l'Evangeli. Ja saben que tenim per endavant 30 minuts per escoltar i comentar les lectures de la missa d'aquest diumenge, que és el 22 de durant l'any. Som als estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell amb els nostres convidats Maria Armengou, Xavier Francino i mossèn Ramon Sàrries, els que tot seguit presentarem. Maria Armengou és metge anestesiòleg, mare de família i col·laboradora a la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella. Què tal?
Molt bé, perfecte, i molt encantada d'estar aquí entre vosaltres.
I nosaltres de què participi?
Gràcies.
Xavier Francino és notari a la Seu d'Urgell i pare de família. Què tal?
Molt bé, content d'estar aquí altra vegada
novament
amb vosaltres.
Novament per aquí. Bé, no? Sort que la fem treballar tota la setmana i el diumenge encara col·laborar a la ràdio. Moltíssimes gràcies,
A vosaltres, un plaer.
I mossèn Ramon Sàrries, ja sabem que... anava a dir com un assidu del programa, però quasi bé, no?
No arribo al sinuo, però m'agrada venir. La veritat és que m'agrada venir. Com ho dius, em fa goig.
Mira. Sí, no?
I em fa goig trobar-me doncs, amb els oients. Sí.
Doncs els recordem precisament, els oients, doncs, que és rector de la parròquia de Sant Esteve, Andorra la Vella, i arxiprest de les Valls d'Andorra, és així, no?
Ah, això mateix.
També recordem als nostres oients doncs, que Melcio Querol dirigeix el programa, l'Àlex Alsina el produeix i avui també porta el control tècnic. Maria Marín, com sempre, presenta i condueix la taula de l'Evangeli. Som-hi, doncs.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Doncs la primera lectura d'aquest diumenge 22 de durant l'any és del llibre del profeta Jeremies i del capítol 20.
M'heu afalagat, Senyor, i m'he deixat seduir. Us heu apoderat de mi i m'heu dominat. Però ara passen el dia divertint-se a costa meva. Tothom es riu de mi. Sempre que parlo, dono el crit d'alarma. El meu clam anuncia invasions i devastació. Tot el dia la paraula del Senyor m'és un motiu d'escarnis i de burles. A la fi pensava, no em vull parlar més. No diré res més en nom d'ell. Però llavors sentia en el meu cor un foc que cremava. Sentia un incendi dins dels meus ossos. Estic rendit de tant aguantar. Ja no puc més.
En aquests breus versets, el profeta Jeremies es mostra el drama del seu ministeri profètic. I en un to de confessió personal, les seves paraules són una queixa a Déu perquè l'ha seduït i ara la seva missió se li fa una càrrega insuportable. Quina lectura en fem als nostres dies d'aquests versets, que són sempre actuals com a paraula de Déu que són? Mossèn Sàrries, què hi diria?
Primer, jo faria una petita glosa històrica. Estem en un moment en què el rei de Jerusalem, Joaquim, ha fet un pacte amb els egipcis. Les coses aparentment sembla que els hi van bé, una relativa tranquil·litat, però no s'adonen que els babilonis és la força que està sobresortint en aquell moment. Jeremies ho veu. Jeremies voldria que hi hagués alguns acords amb els babilonis perquè les coses no anessin tan malament. El futur, és clar. I a Jerusalem no li fan cas. No solament no li fan cas, sinó que el culpen, el castiguen. Tinc en compte que ell pràcticament doncs, serà empresonat per culpa del sacerdot Paixur, que és el responsable del temple de Jerusalem. L'han perseguit perquè ell alerta del perill que hi ha de recolzar-se en els egipcis i d'ignorar els babilonis. De fet, les seves advertències després es compliran. I resulta que dels babilonis vindrà la destrucció de Jerusalem. Però ell haurà tingut de pagar amb tot un drama de la seva vida advertir el poble d'Israel d'on hi havia el risc en el seu futur. Primera lectura. Aquesta pinzellada històrica ens fa tenir els ulls oberts, perquè a vegades cal tenir intuïció de les coses de futur. No tranquil·litzar-nos només amb el que estem fent ara, pa per avui i fam per demà, sinó amb una mirada de futur de dir cap a on hi ha el nostre pervindre. Hi ha un segon comentari que ho faré després.
Molt bé. Doncs què, Xavier o Maria? Sí.
És una lectura interessant i que, a més, té diverses lectures. La primera, el caràcter seductor de la paraula. És el missatge d'amor del que estem tan faltats. Realment sí. És seductor. També és cert que després diu dona el crit d'alarma. Aviam, donar el crit d'alarma és molt compromès, és molt arriscat, perquè vol dir que efectivament tens una visió de futur que pot ser certa o pot no ser-ho. Aleshores, s'ha de filar molt prim a l'hora de donar un crit d'alarma i distingir el que és el que transmet la paraula de Déu d'altres interessos, a vegades no sempre confessables, que els vols embolcallar en motius religiosos. I és important distingir una cosa de l'altra i ser molt curós a l'hora de donar aquests crits d'alarma i aquestes amenaces del foc etern i totes aquestes coses. El papa ens diu qui sóc jo per jutjar, no?
Sí. Maria?
Jo penso que el Jeremies en aquest moment es devia trobar en una situació de caos total i en una situació insuportable per lo que era a la seva missió que se li havia encarregat. Uh-huh. Llavors, no dubta ja de queixar-se directament a Déu, sapiguent que Déu era qui el sostenia amb ell i que si li donava aquesta missió sabia que seria capaç de portar-la a terme passés el que passés i sotmetre's a la voluntat de Déu, com és el que hem de fer tots, no? Vull dir, quan tens una situació desagradable, el que no podem fer és desesperar-nos, sinó que buscar el remei que el tenia amb Déu.
Aviam, aquí hi ha un comentari, hi ha un aspecte que volia potser comentar una mica més quan parlem del crit d'alarma. Jo he apuntat que és que ell alertava sobre el futur, i tu, Xavier, parles també del crit d'alarma. És que una cosa és parlar per agradar la gent, però pot no ser veritat el que dius. I l'altra cosa és que incomodis a la gent amb el risc fins i tot de que no sigui veritat allò que dius, que és un perill. Però en el cas de Jeremies, que tenia la revelació de Déu, és clar, aquest perill de no ser veritat, ell sabia prou que això passaria. Llavors, què té Jeremies? La reacció humana. No en parlaré més, no diré res més, jo plego. Que és una primera reacció. Davant les dificultats, avui a la nostra societat, tirar la tovallola i plegar. Que és el primer intent que fa Jeremies. Diu, jo plego, no en parlaré més. Però de seguit surt la reacció espiritual del profeta, de l'home convençut. Diu, llavors sentia en el meu cor com un foc que em cremava, sentia com un incendi de les meves entranyes. Fixa't, la reacció diu, jo ho he de dir, jo no puc callar, no puc plegar.
Bueno, és el caràcter seductor de la paraula, que t'omple i ha de vessar per algun lloc, no te la pots quedar dins i fer una vida, diguem, íntima alhora que egoista. Això ha de transcendir a fora, de transcendir la comunitat necessàriament.
Sí, reconeix que la paraula de Déu exerceix en ell un poder d'atracció irresistible?
Ah, això mateix.
El salm d'aquest diumenge 22 és el número 62. I té per resposta, tot jo tinc set de vos, Senyor Déu meu. El salmista també ha experimentat l'alegria de que Déu és a prop d'ell i en els moments d'angoixa el cerca. És una situació que també nosaltres ens podem trobar cada dia, o no? els temps que corren.
Ens trobem cada dia amb la que està caient.
Sí, no?
El que passa és, clar, la solució als problemes pues, es pot buscar a cadascú on li sembla.
Però nosaltres, cristians, on la busquem?
De què tenim set? Sí, primer, abans de la resposta del salm, hi ha una pregunta. De què tenim set? Avui la nostra gent, el nostre món...
Vostè què creu?
De què tenim set?
Del poder, del diner... Ah. Vull dir, avui ho tenim patentat, això ja. Vull dir, és una de les coses que dius... Qui és que se n'escapa? Ens ho estan demostrant cada dia. I persones que no t'ho esperes, i persones que dius... Però com es poden fer aquestes coses? Sapiguem les misèries de tota la gent que passa, que no tinguin un moment de reflexió.
Ja, ja.
Per de dir...
Hem passat un estiu, un mes d'agost sobretot, molt tràgic a nivell internacional, amb un menyspreu de les persones i de la dignitat de les persones i de la pau dels pobles. Hem passat un estiu d'aquells vergonyosos en aquest sentit.
Ja, ja.
De què tenim cert?
De justícia.
Esclar.
Jo sí. Penso que tothom el que desitja és així.
Senyor Francino, què diu vostè?
La lectura de la paraula permet un aspecte consolador, i és que per bé i per mal... Per una banda, penses que hem avançat molt poc, perquè, en definitiva, estem amb els mateixos problemes que estaven els israelites amb els pactes amb els egipcis quan venien i tenien els babilonis a les portes. Per altra, dius, bueno, tampoc no som especialment dolents, el món doncs, ha anat prosperant, ha anat progressant, Déu tampoc no ens ha abandonat malgrat les reiterades infidelitats. I, bueno, pues, suposo també que ens aguantarà una temporada més.
Jo posaria una conseqüència. Aquest salm, tot jo tinc set de vos, del començament de la lectura. Si m'he deixat seduir, el Senyor m'ha falagat i m'he deixat seduir, esclar que jo tinc set de Déu, perquè m'he deixat seduir per ell. Però, esclar, és molt agosarant, això, eh? De ser les persones que, veritablement, Déu sigui un motiu de la seva vida.
Què els sembla si passem ja a escoltar la segona lectura i comentar-la per anar guanyant...
Ja vols que preguem, ja?
Sí, de la primera lectura, sí. Ara. Va bé, i del salm. Els hi sembla bé, si hi ha algun comentari, doncs és el moment d'afegir-ho.
Tu manis.
Doncs vinga, segona lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Roma i del capítol 12.
Germans, per l'amor entranyable que Déu ens té, us demano que li oferiu tot el que sou, com una víctima viva, santa i agradable. Això ha de ser el vostre culte veritable. No us emmotlleu al món present. Transformeu-vos renovellant la vostra manera de veure les coses perquè pugueu reconèixer quina és la voluntat de Déu. Reconèixer allò que és bo, agradable a Déu i perfecte.
Pau, amb un to exhortatiu, s'adreça als cristians de Roma demanant-los que ofereixin a Déu tot el que són, tota la seva persona. Perquè el culte veritable a Déu és fer ofrena al Senyor de la nostra pròpia vida. Que, doncs clar, com sempre hem de traduir-lo als nostres dies, perquè som nosaltres que ens trobem en aquests moments i tenim aquesta llum que aquí els cristians de Roma van rebre de l'apòstol. Però què hi dirien vostès?
Normalment és la primera lectura amb l'Evangeli que van conjuminats, que tracten un tema comú, però és que aquí la segona s'hi adapta molt bé perquè continua amb el que dèiem de no emmotllar-se al benestar que tens en aquest moment i preveure com anirà el món en el futur, per on van les coses, quines són les necessitats, i aquí ens diu el mateix, no us emmotlleu al món present, no t'apoltronis en el teu benestar o en la situació que tens i busca més. No perdis de vista quin és el teu objectiu i quina és l'orientació, els teus valors prioritaris en la teva vida.
Sí. Què més?
Jo penso que pels cristians, o sigui, els cristians practicants d'anar a la missa cada diumenge i de continuar durant la setmana pensant que aquí ens regeix sempre estar present amb nosaltres, doncs reconèixer el que és bo no ens costa tant. I el que és agradable a Déu no ens costa. Malauradament, veiem tot el nostre entorn que això no és així. I que el que nosaltres ho trobem com una cosa de la més senzill, els altres potser els hi suposa, si no el sacrifici, doncs passen totalment. I sí que veuen les gràcies dels costats, veuen que en un moment són solidaris també, a lo millor doncs, pot ser que sigui més solidari que un de nosaltres, però no veuen l'essència de lo que és, el reconeixeu, allò que és bo i és agradable a Déu.
Però aquí diu Sant Pau, diu, no us emmotlleu al món present, transformeu-vos renovellant la vostra manera de veure les coses perquè pugueu reconèixer quina és la voluntat de Déu. A vegades sembla que, clar, volem el món, les seves coses, els seus guanys, però, clar, després no atinem a veure què és el que Déu vol de nosaltres. Com ho lliguem, això?
Sí, deixa'm dir una cosa. Aquí hi ha una paraula que jo entenc que és important. I és aquest culte que aquí tradueix veritable. Aquest veritable, originalment, és el grec logikos. Logikos. Que a nosaltres ens sonarà de lògic, Literalment, fora raonable. La traducció més exacta del logikos, que aquí diu culte veritable, fora culte raonable. És a dir, propi de les persones que raonen, que saben distingir a la llum de la fe el que en la vida correspon a la voluntat de Déu o bé el que se n'allunyi. Ser raonable. A través de la raó jo distingeixo. Això em porta cap a Déu, això m'allunya de Déu. Llavors, esclar, aquí nosaltres, com a creients, afegim encara una altra frase, i és que la voluntat de Déu coincideix amb el que és bo, el que és agradable i el que és perfecte. Però jugo molt amb el logikos, que és la paraula culte, raonable. Lògic, diríem, que és jo actuo en conseqüència. Jo crec que això és el que em porta Déu, visco d'acord amb aquest convenciment.
Bueno, el camí el tenim marcat, una altra cosa, seguir-lo. Deia la Maria que pel cristià això és fàcil. Aviam, és fàcil, pot ser fàcil discernir, diguem-ho així, perquè tens un contrast, tu tens un... És com quan vas amb el GPS, tu tens un camí que has de seguir i després te posa un puntet que és on estàs tu. I et pots atensar el camí que has de seguir o et pots desviar. El camí el tens marcat, una altra cosa és seguir-lo. I a vegades això de seguir-lo és dur. És a dir, tu ja ho saps per on has de tirar. Però això vol dir sacrifici, això vol dir renúncia, això vol dir coste, d'acord? O sigui, fàcil saber. No és tan fàcil d'executar. Ara, una altra cosa és que ho compleixis millor o pitjor, però ha de ser el teu leitmotiv, el teu objectiu.
Sí, bueno, és la conseqüència coherent,
Sí.
És important ser coherent en aquest sentit, Sí. No sé, no?
Bé, doncs proposo que passem a escoltar l'Evangeli, va bé, si no hi ha cap comentari que vulguin afegir-hi al que hem dit ara, no? Doncs un Evangeli de Sant Mateu i del capítol 16.
En aquell temps, Jesús començà a deixar entendre als deixebles que havia d'anar a Jerusalem, que havia de patir molt de part dels notables, dels grans sacerdots i dels mestres de la llei, i que havia de ser mort i de ressuscitar el tercer dia. Pere, pensant fer-li un favor, es posà a renyar-lo.
De cap manera, senyor, això vos no es pot passar.
Però Jesús es girà i li digué...
Fuig d'aquí, Satanàs. Em vols fer caure perquè no penses com Déu, sinó com els homes.
Llavors Jesús digué als deixebles...
Si algú vol venir amb mi, que es negui ell mateix, que prengui la seva creu i m'acompanyi. Qui vulgui salvar la seva vida la perdrà, però el qui la perdi per mi la retrobarà. Què en trauria l'home de guanyar-ho tot el món si perdia la vida? Què podria pagar l'home per rescatar la seva vida? Perquè el fill de l'home ha de venir en la glòria del seu pare, voltat dels seus àngels, i ell pagarà cadascú segons les seves obres.
Jesús anuncia per primera vegada als deixebles que va a Jerusalem a patir i que allà serà lliurat a la mort i que ressuscitarà el tercer dia. Però Pere reacciona malament davant aquest pla i Jesús censura de manera duríssima l'actitud de Pere. Pere es devia pensar, ara veuràs tu, ja el defensaré.
No, té la seva lògica.
A veure, quina lògica té?
Deixa'm dir una cosa prèvia. Digui. Recordem que aquest evangeli és a continuació de diumenge passat.
Sí.
Diumenge passat Jesús pregunta als apòstols què diu la gent, qui dieu vosaltres que sóc jo? Sóc Pere, fabulós, dos el Messies, el fill del Déu viu, fa perfecte. I Jesús li fa la gran lluança. Sortós de tu, tu diràs Pere, edificaré la meva església, tot això. Llavors, clar que Pere se sent valent després de la lluança que li ha fet Jesús. Però Jesús, és clar, a partir d'aquí, que comença el camí cap a Jerusalem, tres vegades anunciarà la passió i mort i resurrecció. Aquesta és la primera vegada. La primera vegada hi ha aquesta reacció contrària de Pere, esclar. Si Pere és el cap dels apòstols, ell en nom dels apòstols diu, no, Jesús, no ho sé de cap manera, esclar, que és la lectura d'avui. Pere no ha entès, no ha comprès quin és el messianisme, Pere i els altres deixebles, no ha entès quin és el messianisme de Jesús. Per això vol corregir, agafa Jesús a part i li vol corregir, que de cap manera, que ell és un messies gloriós, no un messies fracassat com fora un que és agafat, que l'assoten i el maten. No? Ell és coherent amb la seva manera d'entendre el messianisme. Per això li fa aquest pensament.
Quina és la creu que s'ha de prendre? Diu, prengui la seva creu. Cadascú té la seva de creu.
Cadascú té la seva de creu.
Cadascú té la seva. Sí. Tots ho sabem.
Cadascú sabem la nostra de creu.
Continuant amb el que deia abans, el camí el tenim marcat, però després, a l'hora de seguir aquest camí, cadascú sap quina és la seva creu i què és allò que més li costa i allò que més la parte i allò en què, per tant, més s'hi ha d'esforçar.
Sí. La creu la tenim cada un. La creu és forma part d'aquestes tres condicions per seguir Jesús que posa l'Evangeli, que és negar-se a si mateix, ojo, que comencem per aquí, però negar-se a si mateix, que avui hi ha, segona, prendre la creu, i tercera, acompanyar Jesús, amb la creu al coll. Clar, és una manera alegòrica de parlar, però les alegories sempre reflexen un moment de la realitat. Jo tinc la meva creu, I cadascú dels que m'escolten, tots tenim la nostra creu, I sabem quina és la creu que hem d'agafar. I a vegades pensem que la creu del veí és més fàcil.
Maria, què hi afegiria vostè?
Jo, d'entrada, que penso que Sant Pere era un espontani, que tenia unes reaccions, tant era capaç de negar, i quan li diu ja em negaràs tres vegades, passa que no, amb la por, no se'n recorda i el nega. Després és capaç de fer un acte de fe tant com el de l'Evangeli del diumenge passat, que sense saber per què ho diu, ja se suposa que té l'esperit, encara que no li hagi arribat encara l'Esperit Sant, però que algú allò li està xiulant a les orelles el que ha de dir, i ho diu. I després té això, que diu, de què vas? No? Volem dir, com pot ser que tu et matin? És impossible. Amb tot el que veien que feia, doncs, qui es pot arribar a pensar que li han de fer mal?
Però fixa't que del camí, del seguiment de Jesús, a tòrcer, a anar en direcció contrària, és un pas, Pere ha fet la gran confessió de fe sobre Jesús, i aquí està fent de tentador. Fuig aquí Satanàs, que diu Jesús. Satanàs és el tentador, el qui desencamina. Fixa't, Pere, a un moment de fer la gran professió de fer en Jesús, està, acte seguit, desencaminant, portant en una altra direcció. També vull dir, esclar, és aquesta filigrana en la vida cristiana. És una filigrana, això. És
que... Senyor Francino, li ha quedat resposta la seva pregunta sobre què ha fet? Això de que cadascú tenim la propra creu, Creu o què? O hi ha alguna cosa que no...
No, la meva especialitat és plantejar preguntes, no fer respostes.
No, però en tot cas, que ha quedat resposta a través del que ha dit mossèn
Jo la meva creu, jo me les sé, les meves creus.
Quan un pregunta, espera una resposta.
Aleshores, el que també ha de ser és, veient les seves creus, ha de ser caritatiu amb les dels altres. D'acord, perquè
i la pròpia creu pot anar canviant, la pròpia creu, no sempre és la mateixa, amb el temps i amb les circumstàncies es canvia
però,
la creu.
Però, bueno, si, com deia el mossèn, comences per negar-te tu mateix, bé, les creus es fan més lleugeres. I en això jo crec que hi ha dos aspectes. Per una banda, el negar-te tu mateix és un objectiu de l'Evangeli, i per altra banda jo crec que qui tingui l'experiència es donarà compte de que ja no cal esperar a l'altre món, és que en aquest món ets més feliç. Ara és fàcil deixar-se seduir pel plaer del moment, però esclar, entres en una dinàmica, el no negar-te tu mateix i entrar en aquesta dinàmica d'acaparar, de l'afany, et crea un estat permanent d'insatisfacció. És impossible arribar a satisfer tots els desitjos d'aquest món de consum egoista. Per tant, sempre n'acabes necessitant més i mai acabes satisfent.
Val més no començar,
exacte. Sigui una mica budista, la felicitat està en renunciar al desig.
De vegades, penses una parella. Una parella la creu en un moment del començament, vull dir, un moment de la seva vida, que pot ser doncs, la convivència, l'acceptació mútua, vull dir, la creu mútua pot ser aquesta. I aquí hi entra plenament allò de negar-se a si mateix. I en un altre moment poden ser els fills, la creu d'aquest matrimoni. Poden ser els fills. En un altre moment pot ser el treball, que entres en crisi en el món laboral i et quedes a l'atur. La crisi pot anar canviant, la creu pot anar canviant segons el moment de la persona, o de la parella.
Jo penso que el que fas és que cada dia, durant el camí de la nostra vida, te'ls vas trobant. Aquí en portaràs una, després desapareix aquella, però en tens una altra, que potser pesarà més que la primera. I vas seguint el camí, i a vegades potser et negaràs, altres vegades potser no et negaràs a tu mateix.
Sí, davant d'aquests reptes pots tenir o bé la solució diguem, les visceral que puguis tenir en cada moment davant d'un cop de vent de reaccionar contra l'altre costat, o bé pots tenir una brújula que et marca el nord i vinguin d'on vinguin les ventades, doncs tu saps que el camí és aquest. És a dir, negar-te tu mateix, bé, en certa forma és negar-te tu mateix, perquè la solució a tots aquests conflictes vitals pot resultar o bé del que en cada moment te dicte les circumstàncies del cas, o bé pot venir marcat per la paraula de Déu.
Hi ha encara unes sentències, només és per acabar, després d'aquestes tres condicions, després de negar-se a si mateix, de prendre la creu i de seguir Jesús, quan diu que ho vulgui salvar la seva vida, la perdrà. Qui la perdi per mi i per l'Evangeli, aquí la retrobarà. I va continuar, que ens hauríem de guanyar tota la vida si perdem. Encara continua, encara són sentències que
doncs
fiquen suc a l'olla.
Continua, però nosaltres hem d'acabar, mossèn Sàrries.
Gràcies per aquests comentaris finals,
per a cloure el programa. Agraïm doncs la col·laboració de la Maria Armengou, metge anestesiòleg, mare de família, col·laboradora a la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella. Moltes gràcies, Maria.
Gràcies a vosaltres.
També al Xavier Francino, notari a la Seu d'Urgell i pare de família. Gràcies.
A vosaltres.
I a mossèn Ramon Sàrria, rector de la parròquia de Sant Esteve de Sant d'Andorra la Vella i arxiprès de les Valls d'Andorra. Gràcies, mossèn Ramon.
Ha estat un goig.
I també, com no, moltíssimes gràcies a vostès, amics i amigues de la Taula de l'Evangeli, perquè setmana rere setmana són aquí en la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Principat. Ja saben que ens agradarà tornar-los a tenir a través de les zones radiofòniques diumenge vinent a la mateixa hora. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.
Mira a dins teu. Allà hi ha la Font del Bé. que mai no s'esgotarà per tal que vagis excavant el teu interior a cada instant.
Marc Aureli, emperador romà.